com a càstig.
Segur, segur que sí.
A Haaland, després del que ha fet avui. T'imagines? En aquest partit de Lliga que ha acabat guanyant, el City, 2-1, amb més patiments dels que havia volgut Guardiola, però que l'ha acabat guanyant. I tenim ja rival del Porto, però igual m'he precipitat i s'ha acabat la primera part de la pròrroga. No, encara no el tenim. Guanya el Valongo 4-5 i ara arrencarà la segona part de la pròrroga, esperant rival, per tant, el Porto, que ha eliminat el Barça a la primera semifinal. Magentà, de por, ara Damià, no sé si el Damià el tinc aquí, que ara... Damià Gentà, de por, ara l'escenari, no?, de la Cartuja.
Sí, sí, jo crec que és Ozuna, aquest, diria, no?
Però aquest és que no Ozuna, és que no el tinc al gust, la veritat. No? Sí, Ozuna, sí, sí. Artau, tu que ets jove, et sona Ozuna, sí, o no?
Sí, sí, sona.
No, jo per l'estil em sembla que sí que és ell, eh? Perquè són cançons que una mica em sonen
vagament.
Sí. Jo crec que és ell, és Ozuna, sí.
Alguna nit, no? Allò potser et sona haver sentit alguna cosa, Damià, no?
Sí, mentre somiava.
En aquest escenari, bueno, Ozuna, que serà l'última actuació.
Sí. Una hora pel partit, ja, sí. Una hora ja ens hauríem d'anar posant seriosos i anar pensant en futbol. Per cert, avui s'estrena Pilota, Xavi.
Avui?
Sí, sí, hi ha una pilota nova, Amberes RFF, en honor a... Bueno, és una pilota que, pel que ens expliquen i pel que hem llegit, és d'un material similar al que es va fer servir al Mundial de Qatar, i que bé, lògicament veurem quina reacció provoca en els porters, sobretot, també en accions de pilota aturada, etc. Es diu Amberes RFF, és d'un color com entre gris i negre, i el nom va en honor al primer partit que va jugar la selecció espanyola, els Jocs d'Anvers. I bé, doncs és una pilota nova. Avui estrenen pilota, és una pilota amb la que mai han jugat els futbolistes. No sé si una final és el millor marc per fer aquests experiments, però aquesta és la situació també que viurem en el partit d'avui.
Esperem que no generi polèmica. La de Qatar no li recordo moltes polèmiques.
No,
va ser una pilota...
No.
Que no va generar gaire controvèrsia ni queixes, cosa que és notícia, perquè normalment qualsevol pilota nova acaba rebent crítiques. Esperem que la d'avui, la de la Copa, no? Li queden 58 minuts al partit per arrencar a la Cartuja i 2 minuts al de Fontejau perquè s'acabi. Gerard,
podeu demanar un desig, Xavi, Jaume, perquè Bàsquet Girona ha anotat 2 triples consecutius, no un, 2. 2 triples, un de Colom i un altre de Jenkins. Ha estat el més destacat dels minuts de les escombraries, Artau, ja a Fontejau.
Sí, ara aquest Derek pintava bé, però no ha entrat.
Sí.
I bé, realment és el partit que hem descrit. Tenerife és un equip que té uns mínims molt alts i a més els seus pics, evidentment, com a campió d'Europa, que és a la BCL, són també molt alts, però tenen una rotació molt profunda, són molt capaços de complir en el dia a dia i sobretot són veterans, són gats vells, saben com gestionar aquests partits que són una mica de tràmit per ells, no? Girona, en canvi, avui tenia un repte molt, molt gran, a partir de l'inici del segon quart sense Marc Gasol, mentalitzar-se de jugar sense Cameron Taylor. Crec realment que el marcador penalitza més que el que s'ha vist en alguns moments. Em sembla que el Girona ha competit més de tu a tu, ha donat més la cara del que sembla, però vaja, al final hi ha factors insalvables, com per exemple, sense anar més lluny, l'encerta en els triples, o un que avui no s'ha prodigat tant, però que al llarg de la temporada ha estat una de les constants, que són les concessions en el rebot ofensiu. Crec que el Girona avui ha fet una bona feina sota el taulell.
63-83, 2 minuts pel final. I els Lakers aquesta matinada, què, Artau? Com ho tenim, això? Com ho veus?
Llegia una estadística que aquesta temporada en els play-offs, Anthony Davis ha anat fent partit bo, partit dolent, medit en punts de més de 25 punts o menys de 20, per entendre'ns. Avui toca el bo. Anthony Davis és un bon termòmetre. Realment, en atac, en defensa sempre compleix, en atac ho és. Els Warriors van fer un ajust introduint ja Michael Green al quintet titular, que els va funcionar molt, perquè a diferència de Looney és un jugador que pot anotar des de fora, els va servir per això, i a partir d'allà ja Kevin Looney va fer la seva feina. Veurem què t'ha preparat Darvin Ham. Els Lakers ho hem anat comentant al llarg dels últims dies de tertúlia RAC1 d'NBA. A mi em donen bones sensacions, i els Warriors, bé, són un equip campió, per tant veurem què passa.
A veure, això és a partir de 2:45, no, diria?
A Los Angeles avui, La sèrie se'n va cap allà, sí, 2:45, aquest tercer partit, recordem que està empatada a 1 aquesta sèrie, ara aviat, d'aquí res, mitja hora, Tenim el Miami-Nova York, en aquesta sèrie que està empatada a una, també. A Miami, avui, aquest tercer partit.
No, de fet, he llegit una estadística dels Lakers. Amb 1-1, el tercer partit diria que fa molt de temps que no el perden. Vull dir que són sempre victòria segura. Avui perdran, ja veureu. Sí, però...
aquests Lakers fa temps que per bé o per mal, i en temporada regular generalment per mal, estan per donar la sorpresa. Per tant, veurem què passa. Però sí que és cert que semblen un equip completament diferent. Jo els hi tinc fer els Lakers per aquest final de temporada, sincerament.
Més que els Sixers, segurament, Nortau, els hi tens més fe que els Sixers.
El partit d'aquesta nit no l'he pogut veure, però sí que és cert que és un equip que és
jo sí.
Com salta.
Estàs bé, Damià? I bé, a part...
Bueno, jo només... Mira, jo la temporada NBA per mi ja s'ha acabat avui. Jo ja s'ha acabat la NBA.
Limiteixes, eh?
Sí, jo ja torno... Bueno, evidentment, veuré el que queda de d'eliminatòria, que són dos partits... Queden dos partits, el de demà a les 9:30, que és derrota, i el de la nit de la matinada de dimarts a dimecres, 1:30, que és derrota clara al Garden, perdem de 25, i a partir d'aquí ja pensant la Summer Leagues, però la temporada s'ha acabat, Boston és superior, assumir també la victòria de Boston i l'anell que s'emportaran. Assumir, acceptar i a seguir.
Com es posa la vena, sí. Ja, abans que acabi sagnant.
Felicitar els Celtics.
M'ha agradat molt, eh? M'ha agradat molt el pensar en la Summer League.
L'MVP d'Embiid és just, Artau, o no?
Sí, al final és com el dels darrers anys. Entre Embiid, Jokic, li pots donar qui vulguis, els dos estan a un nivell molt alt. La temporada regular d'Embiid és descomunal. Per tant, sí, merescudíssim. Si li haguessin donat a Jokic també seria merescut, eh?
Què tenim el joc parat aquí? Amb algun instant replay, hi ha Vidorreta una mica emprenyat.
Sí, no sé. Bueno, perquè per no acabar tan aviat, ja ho hem dit abans, Puig, que és massa aviat per acabar el partit. No ho sé, realment no sé què estaven revisant. Ara ja tens lliures per Eric Vila.
Ahir hi ha alguna cosa que no li quadra, eh?
Sí,
que no li sembla
ara torna,
bé.
Ara torna a la taula. Ara... fa algun gest amb els braços, xiula al públic, hi ha moviment a la taula, s'aixeca un home a preguntar alguna cosa. De tot això, el partit està ja dat i beneït des de fa minuts. 69-85, serà un 69-88, perquè Joan Sastre anota de 3, 20 segons. Veurem si Girona fa allò de que és tan típica la NBA de deixar córrer el cronòmetre. Quino Colom vol els seus dos puntets, anota Colom. 72-88, i aquí s'acabarà. 6 segons pel final, 5, 4, 3, 2, 1, final. El bàsquet Girona, que ha acabat perdent de 16, bàsquet Girona 72, Tenerife 88, encara com a mínim haurà d'esperar l'equip d'Ito García de Reneses fins dimarts per assegurar-se matemàticament la salvació. Avui no ha pogut ser, hi ha hagut un resultat, el de Granada, que ha anat a favor, però el Tenerife ha estat massa Tenerife per un Girona que ha jugat sense el seu millor jugador, sense Cameron Taylor, i amb Marc Gasol, que només ha disputat 5 minuts al primer quart, al final del partit, 72-88.
Ens ha pensat ja Artau en dimarts en aquest partit contra el Betis, a veure si allà el Girona pot certificar per reactiva, diríem, amb una victòria seva, la permanència ja matemàtica, llavors sí, a la Lliga CB.
Mira, has clavat la paraula que tenia al cap i que anava a fer servir. És per activa, perquè al final és el major al·licient del que queda de temporada. De fet, era avui la principal raó per estar il·lusionat amb el partit, el poder-ho... Saps, allà, evidentment, una permanència sempre és per mèrits propis, però ja ens entenem, guanyant-te-la tu en el darrer partit en el qual depens a la pista, no està possible, el rival era molt, molt gran. Però bé, tens la tranquil·litat que Granada està en una situació que és gairebé insalvable, i que a més tens un partit contra un rival directe a casa amb la teva gent, que serà una excel·lent oportunitat de fer-ho aquest Real Betis. La temporada, al final, si se segueix en permanència, ja ha estat un èxit.
Demà l'Unicaja juga a la pista del Madrid, dic, perquè aquesta victòria del Tenerife, Gerard, l'obliga a guanyar si vol continuar mantenint la quarta posició, perquè si no hi haurà canvi de tornes, i per tant l'avantatge de pista en el playoff de quarts ara mateix, si demà Unicaja no és capaç de guanyar la pista del Madrid, seria per Tenerife, ja que el Madrid també té altres coses al cap demà, pensant en l'Eurolliga de dimecres.
Sí, és veritat que...
Bueno, i l'Unicaja pensant en la Champions del cap de setmana. Vull dir que clar, tots aquí tenen moltes coses al cap.
Hi ha moltes competicions pel mig. És veritat que s'han d'enfrontar a Màlaga en l'última jornada, diria, o la penúltima de la Lliga CB. Unicaja Tenerife, a l'anada, o la primera volta, millor dit, va guanyar Unicaja de 3 a la pista... No, perdó. A Tenerife va guanyar Tenerife de 7 punts. Per tant, té un cert avantatge amb l'averatge l'equip de Xus Vidorreta, però veurem què passa a Màlaga en aquesta jornada que queda també pendent. Serà un frec a frec fins al final. Dubto molt ja que Tenerife i Unicaja tinguin opcions de lluitar per les tres primeres posicions que ocuparan, encara falta saber l'ordre, Barça, Baskonia i Real Madrid.
Clar, clar, és que es trobaran, o pot ser que es trobin a la final de la Champions,
clar,
i al cap d'una setmana en aquest Unicaja Tenerife també de Lliga per decidir també qui és quart i qui és cinquè, i després els play-offs. Per tant, tindrem un empatge aquí d'Unicajas Tenerifes. Mira, potser el de la Champions encara no està assegurat, però van per part diferent les semifinals, i per tant podria ser que la final fos aquesta a Màlaga diumenge que ve.
Podrien ser 7 enfrontaments directes a la Lliga, 5 a play-off i els dos de Lliga regular, un a la Champions i el de la Copa del Rei. Podrien veure les cares 9 vegades en una mateixa temporada Unicaja i Tenerife. Vaja, pràcticament només passen els clàssics, això. Barça-Madrid, que saps que arribaran normalment a la final, que poden jugar 7 partits sempre a la Lliga i que després es poden trobar a la Lliga CB i a la Copa, però no sol passar entre dos equips més modestos, de segona fila, si vols dir-los així, tot i que Unicaja i Tenerife estan fent molt bona temporada.
Molt bé. Artau, gràcies, ja fins la propera.
A vosaltres.
Això de la Copa del Rei no et deu interessar gaire, no? Tu, un Madrid o Sassuna, o sí?
Ah, mira, hi ha jugadors... Abdes titular?
Sí, titular, Abdes, sí, sí.
Abdes en Divardès, potser miro uns highlights o alguna cosa. El partit no crec.
Molt bé, gràcies, Artau, fins ara.
Vinga, va.
Gerard, escoltem protagonistes d'aquí una estona, fins ara.
Molt bé, millor no et dic amb qui vaig aquesta nit.
No, Ballera.
No, home, què vols dir? Cadascú té els seus interessos. El Girona avui li interessa que guanyi el Madrid aquesta final de Copa.
Bé, hi ha gent que diu que no. Hi ha gent que diu que no li interessa que el Girona vagi a Europa. Hi ha gent que diu que sí, que vol anar a Europa, però que és igual, que guanyi l'Osasuna igualment. Hi ha de tot. Està bé fer l'enquesta amb la parròquia gironina, la veritat, està bé. Però jo ho tinc clar, jo ho tinc clar.
En Fel està sobrevist, que no l'acabem trucant en algun moment de la nit. Gràcies, Gerard, fins ara.
Molt bé, fins ara.
Ozuna continua cantant, Dami, a la gespa de la Cartuja.
Sí, 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 continua cantant i ara ja ha interpretat algun tema que ja m'ha resultat bastant reconeixible. Haig de dir, o sigui, alguna cançó d'aquestes... No calleu, em podríeu donar suport amb el comentari.
No, és que no...
Sí, vull dir que sí que hi ha alguna cançó que ja l'he reconegut una mica, que ja... que és d'aquestes que estan de moda, que més o menys ni que sigui...
Sí, sí, sona,
posant
sona.
Posant la ràdio sona, sí. Sona. Vull dir que ni que sigui sense voler, ja la reconeixes, ja forma part del panorama musical, per dir-ho així.
Ja és tot ple o encara no, Damià?
No, la gent apura molt, Ara, mira, ara la gent del Madrid, la gent del Madrid és qui agafa la batuta, qui agafa la veu cantant, però diguem que aquella última connexió, Xavi, que hem fet quan falla, fa un parell d'hores, no gairebé, o una hora molt llarga, doncs l'hem fet en un punt a 500 metres més o menys de l'esplanada principal de la Cartuja, i jo crec que hi ha molta gent que encara continua allà i que està apurant doncs, per fer les últimes cerveses i per acabar de passar-s'ho bé abans d'entrar al recinte, però que vagin espavilant-se perquè els accessos aquí no són fàcils i és hora d'anar agafant seient. De fet, ara ja es va fent de nit i jo crec que ja és hora d'anar pensant en futbol i d'anar prenent contacte amb les localitats, amb la gespa, amb les cerimònies prèvies, amb veure els jugadors escalfar-se. Jo crec que, a més, el dia ha estat molt llarg aquí a Sevilla, hi ha hagut temps per tot i ara sí que ja pràcticament són les 10 de la nit i és hora ja de pensar en el partit.
Perfecte, doncs ara tornem. Damià, fins ara.
Fins ara.
Un quart de 10, pausa, i de seguida tornem a ser aquí. Anem també un moment cap al circuit de Barcelona-Catalunya, que hem tingut la primera cursa del Mundial de Superbike avui al circuit, demà dues més, la de la Superpole, i també la segona cursa del programa d'aquest Mundial de Superbike que aterra el nostre país. Ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig. Barnavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o 109 dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
A Electrodomèstics Calvet trobaràs la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics i aires condicionats amb la màxima classificació energètica. Compra productes eficients i rebaixaràs la teva factura de la llum. Ara pots pagar les teves compres en 12 mesos sense interessos. A Calvet trobaràs la marca Midea. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Me compro la nueva Transalp o la Africa Twin? ¿O mejor la Hornet?
Hay dudas que no podemos resolver, pero podemos ayudarte a elegir tu nueva Honda. Del lunes 8 al domingo 14 de mayo ven a probar todas nuestras novedades en la Honda Week y disfruta de promociones exclusivas. Te esperamos en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
¡Atención! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya. Here comes the story of the hurricane,
the man the authorities came to play. El tema protagonista d'aquesta setmana és Hurricane, de Bob Dylan. Coneixeu la història que relata? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1.
RAC1.
Dijous 27 d'abril.
Ja hem arribat.
Verge Santa, clementíssima, per vos i el vostre sant fill, que del cel en abundància vingui la pluja que ens cal.
No rima.
Dos dies més tard...
La notícia són les pluges, que han regat i de valent bona part del país. Prop del 80% del territori ha caigut una mica d'aigua amb més o menys intensitat.
Versió RAC 1, un programa que fa miracles. Cada tarda de 3 a 7 amb Toni Clavé. RAC 1. Tots som u. RAC 1. La setmana que ve torna la Champions a RAC 1. Viviu tota l'emoció de les semifinals de la Lliga de Campions amb Jaume Molló i tota la tropa. Dimarts 9 al Bernabéu, Madrid-Manchester City. Dimecres 10 a San Siro, Milan-Inter. I els dies 16 i 17, el desenllaç de les eliminatòries. Seguiu el camí cap a la final d'Istanbul amb RAC 1. RAC 1. Tots som u. RAC 1.
Ràpid, Frank! Necessito les dades per accedir al sistema.
Cada dia, de 12 a 1.
No, necessito més dades, Frank. No em fallis ara.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
D'acord. I ara, quin cable tallo?
El verd.
Quin verd? Jo no veig cap cable verd. Tots som grisos, Frank. No sé quin cable tallar.
El verd.
Merda, Frank. Vaig escollir el pitjor dia per ser daltònic.
La competència.
Frank? Frank? Ets viu?
RAC 1. Tots som 1.
Superesports.
Minuts minuts i dos quarts de 10 de la nit. Veig que va arribant gent, Òscar Ninja per la redacció, voltant fent estiraments per la final de Copa per aquest Madrid o Sassuna. De seguida també ja aparcant a prop de la ràdio Dani Solsona. Home. I Albert Bermúdez està ja camí també d'aquesta planta 15 de RAC1 per explicar el que vulguin tots ells en aquesta final entre el Real Madrid i l'Osasuna. Tenim campiona del Masters 1000 de Madrid de tenis, Molló.
Mira com riu Arina Sabalenka, la bielorrussa, que guanyava 3-0 el tercer set. Ha empatat Świątek 3-3, però al final 6-3, ha necessitat 4 pilotes de partit. Però en una gran final, Arina Sabalenka, guanyadora a Madrid. Demà sabrem el guanyador masculí. Tot apunta que serà Carlos Alcaraz, que juga contra Struff, aquest jugador que venia no de la prèvia, sinó de quedar eliminat a la prèvia, i per una baixa va entrar en el quadre final i és a la finalíssima.
Bàrbara Padilla, bona nit.
Bona nit.
Va, anem a fer una altra actualització al Superesports. Per on la comencem?
Per la gestió de Renfe, perquè Pere Aragonès ha proposat avui una aliança de país, ha dit literalment, per reclamar el traspàs de Rodalies a Catalunya i també les inversions necessàries a l'Estat. El president de la Generalitat creu que és la manera de millorar el servei. Ara bé, la CUP li retreu que no hagi negociat el traspàs en els pactes que Esquerra ha tingut amb el PSOE. Ho ha dit la diputada de la formació, Laia Estrada.
Prou ja d'aquest sistema ferroviari que ens roba la vida, que fa que no tinguem ni punyetera idea de quan arribarem a casa nostra. I aprofitem també per dir-li als senyors i senyores d'Esquerra Republicana que no han tingut nassos de negociar de forma efectiva el traspàs dels Rodalies. No ho han aconseguit amb tots els pactes que han fet, però sí que s'han traspassat al Vallès permetent el quart cinturó, que no tenen vergonya.
Això després de l'afectació que va tenir en la mobilitat la avaria de dilluns passat a Gavà. Avui, justament, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, deia al Via Lliure de RAC1 que la companyia és conscient de l'impacte, però ha assegurat que s'està fent un gran esforç per minimitzar els efectes. De la mobilitat al turisme, perquè veïns dels tres turons de Barcelona, és a dir, Vallcarca, la Salut i el Carmel, han sortit al carrer avui per dir prou a la massificació turística. Asseguren que els turistes que els estan fent fora dels barris i que calen mesures per evitar-ho. David Mar, del Consell Veïnal del Turó de la Rovira, explica que com els búnquers del Carmel estan tancats als vespres, els turistes fan ara els botellons a la muntanya.
Ara, al ballar les bateries entèries, primerament es dispersen els turistes pels voltants, però no desapareixen ni canvien d'actituds ni d'usos, que és venir a emborratxar-se. L'Ajuntament segueix promocionant, en aquest cas, la muntanya pelada com a les millors vistes de Barcelona. I com diem, amb això el que faran, ja ho estem anunciant, és que el turisme de borratxera se'n vagi a la muntanya pelada a fer el botellot i a destrossar encara més una zona que mediambientalment està que fa pena.
Els veïns han començat la protesta al Parc Güell. I el foc de vegetació forestal de Sanaüja, la Segarra, que s'ha declarat aquesta tarda molt a prop del castell, ha cremat finalment 5 hectàrees. Hi han treballat una vintena de dotacions que no ho han tingut fàcil perquè el foc estava en una zona complicada, però no ha anat a més perquè els bombers han pogut tancar el perímetre amb una línia d'aigua.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Hola, Quim Salvador. Bona nit.
Hola, bona nit, Xavi.
A casa ja, tornat del circuit,
sí.
Quim.
Sí, home, sí, la cursa ho era a les 2 de la tarda.
Ja tens.
Hem tingut temps de fer la feina i de venir cap a casa, sí.
Tens clar qui vols que guanyi la final de Copa, Quim, entre Madrid i Osasuna?
Naturalment.
Molt bé. Doncs,
l'equip que no vestirà de blanc.
L'equip que no vestirà de blanc. Perfecte. Ha estat una bona jornada al circuit en aquesta primera jornada, diríem, de curses que donen punts del Mundial de Superbikes.
Sí, sí, perquè particularment tenia moltes ganes d'anar a les Superbikes. Mira que m'havia passat anys demanant, o quan fem els especials de MotoGP al circuit, a qui fos el responsable, perquè n'hem conegut uns quants. Quan portareu les Superbikes? I és la tercera vegada que venen, i les dues anteriors coincidien amb grans premis de MotoGP, i per una qüestió de que prioritzem el seguiment de MotoGP, doncs no hi havia anat. I la veritat és que és un molt bon espectacle, no només Superbike, també Superesport, la Superesport 300, el campionat europeu Yamaha R3, curses entretingudes. Hem vist una cosa molt insòlita, Xavi, que és que la Superpole del Superesport 300, els comissaris l'han aturat bandera vermella sense que hi hagués cap incident, només perquè ja estava havent actituds perilloses a pista, allò clàssic d'anar parat esperant que passi la roda bona per posar-s'hi al darrere. Aquesta categoria hem tingut recentment tragèdies, no fa massa el cosí de Maverick Viñales, d'Inverta Viñales, perdia la vida a Jerez, i avui els comissaris han dit prou, aturant-ho, fent anar tots els pilots al pit lane, baixant a dir-los que o corrien com toca o que s'anul·lava tot plegat, i Sant Tornem-hi. No s'havia vist mai això en una cursa de motos de, com a mínim de nivell mundialista. Pel que és més important, la categoria reina d'aquest certamen de la Superbike, hem viscut, es veia venir, una nova victòria d'Álvaro Bautista amb gran autoritat, i això que divendres l'organització del campionat, coses que estan previstes pel reglament, anunciava que a Ducati li traurien 250 revolucions per minut al motor i a Kawasaki n'hi donarien 250 més, mirant d'igualar un campionat que fins ara és un autèntic monòleg d'Álvaro Bautista, que amb la d'avui ha guanyat 9 de les 10 curses disputades. Però res, a l'hora de la veritat, aquest matí superpole de Bautista, i a la cursa 1, victòria, com diem, de semàfor a bandera, guanyant no escapat, no, escapadíssim. Una mica més i entremeta amb 10 segons de marge sobre el segon classificat, que per cert ha estat Toprak Razgatoglio, després d'un bonic duel amb Jonathan Rea, que ha acabat tercer. El gran protagonista, no només d'avui, sinó d'aquest Mundial de Superbikes, el pilot espanyol de Ducati, Álvaro Bautista.
Amb quin Salvador?
Álvaro Bautista, bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué paliza, tío.
Bueno, ha sido dura la carrera. Ha sido una paliza para mí físicamente también, ¿no? Psicológicamente, porque al final no es una carrera fácil, ¿no? Aquí sabemos que gestionar los neumáticos era la clave. Sinceramente, me ha sorprendido las primeras vueltas el ritmo que he podido llevar, porque estaba pilotando sin forzar mucho los neumáticos y las vueltas eran rápidas, así que contento, ¿no? He disfrutado mucho con la moto y es la sensación que tengo, ¿no? El disfrute ese que me siento que soy capaz de ir con la moto y hacer todo lo que quiero hacer con la moto, ¿no?
No te quiero quitar ningún mérito, ¿eh? Pero es que podías ganar con 10 segundos porque has cortado para levantar los dos brazos.
No, bueno, yo no se trata aquí de ganar por más o por menos, ¿no? Lo importante es que estamos trabajando muy bien. Como te digo, tengo un muy buen feeling con la moto y bueno, al final intento siempre hacerlo lo mejor posible, ¿no? Si lo mejor posible es lo que tú dices, 10 segundos, pues son 10 segundos. Si lo mejor posible es quinto, pues soy quinto. O sea, aquí no se trata de sacar más o menos a los demás, simplemente de intentar dar lo mejor de mí mismo.
¿Qué tal la celebración con la gente, que te has metido ahí con el prosecco en medio de todo el público?
Sí, la verdad que, bueno, esto no se puede ver, yo creo que en ningún campeonato del mundo, ¿no? La celebración con la gente ahí en directo. Y bueno, me encanta, ¿no? Me encanta porque la gente que viene aquí no viene a ver las carreras, viene a formar parte de las carreras, ¿no? Yo creo que es un campeonato muy bonito, donde animo a toda la gente a que venga a verlo, aunque sea una vez, porque el ambiente es fantástico, ahí tienes mucha más facilidad de ver a los pilotos, de celebrarlo con ellos. Entonces, bueno, para mí es todo un honor y un placer poder disfrutar, poder celebrar esta victoria con toda la gente que se ha venido hasta aquí, y ojalá pueda seguir celebrando con ellos.
El recorte de revoluciones a nivel de resultados está claro que no ha afectado, pero ¿os ha dado trabajo extra en el box?
Sí, desde luego, porque parece que 250 revoluciones no son muchas, pero cuando ya vas un poco al límite, claro, por ejemplo, en la recta, la sexta, pues tienes que alargar el cambio, y aquí no es como MotoGP, que dice, bueno, pongo una sexta más larga y ya está. No, aquí el cambio interno no se puede tocar, tienes que cambiar corona y piñón. Entonces, si alargas para que la sexta no te tires media recta con ella limitando, tienes que alargar todo el cambio. Entonces, ¿esto qué te hace? Que ya tienes peor aceleración, tienes peor freno motor. Entonces, sí que hemos tenido que trabajar mucho con la electrónica este fin de semana, a nivel eso, para intentar tener un poco más de freno motor, para intentar tener más potencia abajo y no ir tan al límite. Entonces, aunque parezca que no, pero lo hemos notado. Afortunadamente, esta pista, creo que con estas curvas largas, pues a lo mejor lo hemos sentido un poco menos, pero cuando llegue en pistas donde se necesite más aceleración desde abajo, ahí nos costará muchísimo.
¿Y mañana dos carreras más?
Sí, dos carreras más, muy distintas. La Superpole Race es a fuego, ahí no hay que cuidar neumáticos, ahí hay que dar el máximo. Y luego la segunda carrera, que he visto de rojillo ahí, el tiempo parece que va a estar un poquito incierto, ¿no? Pero bueno, intentaremos adaptarnos, intentaremos tener buenas sensaciones como hoy y a divertirnos y a disfrutar.
Gracias, Álvaro.
A vosotros, gracias.
Doncs a veure si demà també es pot divertir el Álvaro Bautista, fa divertir el públic que s'apropi demà al circuit de Barcelona a Catalunya. Fora del gran dominador d'aquest Mundial 2023 de Superbike, què més expliquem, Quim?
Doncs mira, destacar, a part de Razgatoglio, que ha fet segon, el paper de dos pilots més de Yamaha, Andrea Locatelli quart i Dominic Egerter cinquè, bona sisena posició del valencià d'Honda Iker Lecuona. La polèmica del dia, la topada entre els companys de Ducati, Michael Rinaldi, que és pilot oficial i ha acabat per terra, i Axel Bassani, que és pilot satèl·lit i que, diguéssim, li ha tornat un interior tan agressiu que portava topada, primer el de Rinaldi a Bassani i després el de Bassani a Rinaldi, que ha acabat amb Rinaldi per terra. Evidentment, els pilots no es posen d'acord amb què ha passat i a Can Ducati potser hauran de calmar una miqueta els ànims. I pel que fa a la participació catalana, doncs Xavi Vierge ha acabat vuitè, que tenint en compte que no li ha anat bé la qualificació i arrencava dotzè, doncs no és mal botí per la cursa d'avui.
Xavi Vierge, bona nit.
Bona nit.
Com valores aquest dissabte, dotzena posició a Superpole, vuitena després a la cursa?
Bueno, ha sigut un dissabte difícil. Hem començat a l'FP3 molt bé, bones sensacions. Després el quali ja ha sigut la primera vegada que hem patit. En la meva volta, que venia fent la volta ràpida, entre bandera vermella. Amb el pneumàtic tou, ja sabeu que aquest pneumàtic dura un sospiro. Llavors m'he quedat sense possibilitats de millorar la volta. I això ens ha fet sortir el 12, que mai és fàcil, no?, sortint des de la quarta fila. Encara així hem fet una molt bona sortida a la primera cursa, ens hem col·locat bé, i un altre cop han tret bandera vermella, i aquí han començat una mica més els nostres problemes. Hem pogut ficar una goma de darrere nova, però de davant no, encara que eren de 3 o 4 voltes, però des del principi el feeling no ha estat el correcte per poder empujar i anar cap endavant. Llavors hem fet una cursa de supervivència, hem salvat bons punts, que després de caure a Assen era important, i ara tenim aquesta tarda per intentar donar un passet i estar lluitant endavant demà.
Quines perspectives tens demà per la cursa Superpole, que és curtíssima, que és, suposo que s'ha d'anar amb el ganivet a les dents perquè no hi ha temps per massa més, i després la cursa 2?
Sí, la cursa curta, com sempre, l'objectiu és intentar estar entre els 9 primers. Com ja sabeu, els 9 primers són la posició de sortida de la cursa llarga, i és molt important estar mínim amb aquestes 3 primeres files, per lo que el primer objectiu és aquest, i espero aconseguir-lo i donar aquest passet que necessitem per estar lluitant pel top 5.
Ja has trepitjat podi aquest any, ho vas fer a Indonèsia. Tal com està el campionat i la vostra posició, és factible somiar amb repetir-ho, o ara mateix teniu uns altres objectius?
No, òbviament sempre em puxem per això. Tret d'Àlvaro Bautista amb la Ducati, que sí que està en un altre nivell, i crec que no s'hi ha ni de pensar, perquè és una errada. Tota la resta, crec que si fem un bon treball podem arribar, especialment amb algun tipus de circuit que és més favorable per nosaltres. Aquí a casa era un d'ells que podíem estar lluitant molt a prop, però amb aquestes condicions de tanta calor se'ns ha escapat una mica aquest extra ritme que teníem, i estem buscant aviam si trobem una miqueta més per intentar estar lluitant el més a prop possible, per almenys.
Gràcies, Xavi.
Gràcies.
Xavi Vierge amb el Quim Salvador avui al circuit de Barcelona-Catalunya. Demà, quin és el programa d'actes, Quim?
Sí, deixa d'explicar que Isaac Viñales malauradament ha caigut. Sort que amb això les Superbikes, doncs, hi haurà dues oportunitats més, perquè a les 11 del matí, cursa de la Superpole, ho explicava ara Xavi Vierge, els 9 primers es reparteixen les 9 primeres posicions de graella per la cursa 2, del desen endarrere no, queden les posicions de sortida que s'han definit aquest matí amb la Superpole, i a les 2 de la tarda la cursa 2, que tancarà aquesta ronda catalana del Mundial de Superbikes 2023, en un dia en què hem pogut veure pel paddock el pilot de MotoGP Jack Miller, el de Moto2 Pedro Acosta, la pilot de Moto3 i excampiona de la Supersport 300 Anna Carrasco, i també Tati Castellanos, futbolista il·lustre argentí del Girona, que recentment li va clavar 4 golets al Real Madrid.
Sí, que està en plena ratxa i que per tant fa bé de lluir una mica ara que pot, i que ho fa amb motiu, el Tati Castellanos. Quim, gràcies, parlem demà. Bona nit.
Bona nit.
Passen 3 minuts de 9:45. Està decidint-se qui és el rival del Barça a la final de la Copa del Rei d'handbol de demà a Santander. S'està jugant la segona semifinal. Laia, tenim clar qui pinta com a rival o encara no?
Jo et dic que no ho tenim gens clar, perquè ara mateix a 22 pel final Logroño, la Rioja, 19, Valladolid, 19. Per tant, màxima igualtat en aquesta segona semifinal. Ha anat a la primera part més per davant Logroño, que ha agafat les regnes del partit, ha imposat el seu ritme, ha anat per davant en el marcador, però just ara a l'inici de la segona meitat Valladolid ha aconseguit posar-se per primera vegada per davant en el marcador. Un gol d'avantatge han tingut els de Pucela, i ara empat al marcador 19-19. Per tant, màxima igualtat. Haurem d'esperar encara per saber qui és el rival del Barça a la final de demà. En principi, sobre el paper, era el Logroño La Rioja, perquè està dalt a la Lliga Sobal. El Valladolid està lluitant per no baixar, però la igualtat aquí és màxima i a més hi ha moltíssim en joc, perquè recordem que l'equip que aconsegueixi jugar la final de demà, tant si guanya com si perd, aconseguirà plaça per Europa la propera temporada, perquè el Barça com a campió de Lliga ja té assegurada la propera temporada ser a Europa.
Doncs ho expliquem ara quan tinguem el rival. Fins ara, Laia.
Fins ara.
Encara no en vol a la divisió d'honor femenina. Gran victòria del CAC 7 Granollers en aquest play-down, aquesta lliga per evitar el descens. Ha guanyat a la pista del Zozo Baracaldo de 6-20-26. Aquest és Quino Colom amb el Gerard Ballera a la zona de vestidors de Fontejau després de la derrota del bàsquet Girona avui contra el Tenerife.
Al costat del Quino Colom després de la derrota del bàsquet Girona contra el Tenerife. Hola, Quino, bona nit.
Bona nit.
No ha pogut ser, avui Tenerife us ha superat, no?
Sí, jo crec que ha sigut el pitjor partit una mica de tot l'any aquí a casa. Jo crec que tots els dies havíem competit bé, havíem lluitat, guanyat o perdut, però l'afició jo crec que podia marxar contenta una mica de l'esforç de l'equip, de la imatge que havíem donat, i avui desgraciadament no hem tingut l'activitat que desitjàvem, la comunicació, i per algun moment sembla bé que inclús que no estem lluitant al màxim, i això és algo que ens fa mal, perquè nosaltres aquí a casa sobretot, però sobretot aquí a casa volem mostrar sempre el 100%, i bueno, pues, lo bo que tenim, lo millor que tenim és que tenim un partit amb 3 dies per intentar donar-li la volta i tornar que Fontejau pues, estigui orgullosa de l'equip i que torni a vibrar una mica amb nosaltres.
Has parlat d'actitud, d'intensitat, també la falta d'encert, suposo, perquè hi havia algun moment l'últim quart que portava 2 de 17 en triples o 2 de 18, no?
Sí, és algo que amb el que estem lluitant molts anys de temporada. Bueno, jo crec que aquí el Joan ens pot ajudar bastant, però bueno, som un equip que des de fora de la línia de 3 pues, hem tingut problemes pràcticament tot l'any. Però bueno, jo crec que si trobem bons tiros, ojalà pues, els pròxims partits puguin entrar, però bueno, amb equips tan bons com el Tenerife, que juguen amb aquesta de memòria i que tenen molts tiradors, doncs aquestes coses potser es noten encara una mica més.
Faig les dues últimes, suposo que també és complicat jugar sense el Cameron i amb el Marc jugant només 5 minuts.
Sí, està clar que són jugadors molt importants per nosaltres, però igualment jo crec que més que jo el problema ha sigut una mica la falta d'energia. És veritat també que, per exemple, el Cameron pot jugar amb molt bona energia, el Marc sempre està molt ben situat en defensa i ens tapa molts espais, però ens ha faltat una mica més de gana, jo diria.
I dimarts, aquesta no final, perquè encara quedaran parell més de partits, però no sé si és el moment de tancar la permanència, a més per activa, sense dependre de cap equip, i a casa, no?, amb la vostra gent.
Sí, el més bonic jo crec seria fer-ho nosaltres mateixos, no tindré que dependre d'altres equips o esperar diferents resultats. Jo crec que aquí Fontejau pues, bueno, ens ajudarà, com sempre ho ha fet al màxim, i és un dia molt important per nosaltres, per intentar tancar-ho, disfrutar, i pues, intentar acabar amb el millor possible la temporada.
Sort, Quino, gràcies.
Gràcies.
Tant de bo que pugui tancar dimarts a les 7 amb aquest bàsquet Girona-Betis la permanència, el continuar a la Lliga ACB la propera temporada, l'equip que presideix Marc Gasol. 23 minuts i les 10, 23 minuts i comença la final de la Copa del Rei a la Cartuja i a RAC1 amb el talismà Damià López a Sevilla, i aquí a l'estudi de RAC1 amb Dani Aguilar, Albert Bermúdez, Dani Solsona, Òscar Nin. Que Déu ens agafi confessats. Ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
RAC1. La setmana que ve torna la Champions a RAC1. Viviu tota l'emoció de les semifinals de la Lliga de Campions amb Jaume Molló i tota la tropa. Dimarts 9 al Bernabéu, Madrid-Manchester City. Dimecres 10 a San Siro, Milan-Inter. I els dies 16 i 17, el desenllaç de les eliminatòries. Seguiu el camí cap a la final d'Istanbul amb RAC1.
RAC1. Tots som u.
Prepareu-vos, que ja som aquí. Les colònies de RAC1. Aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'Albert de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesrac1.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de
RAC1. Tots som
de Colònia Bars.
20 minuts i les 10, 20 minuts i comença la Cartuja al Madrid. Osasuna, final de la Copa del Rei. L'ambient ja comença a ser dels grossos, grossos. Damià, ara mateix a dins de l'estadi.
Sí, sí, ara et diria que és gairebé asfixiant, eh? L'ambient és ensordidor. Les dues aficions que es contrarresten les unes a les altres. Ara és el torn dels del Madrid, després repliquen els dos a Suna. És un ambient molt, molt, molt esportiu. És un ambient sa. El que passa és que hem sabut que a les Rodalies hi ha hagut alguns problemes entre radicals, però el que estem veient aquí és un ambient molt, molt, molt futbolero, la veritat. La meitat del camp engalanat amb els colors blancs de l'afició madridista. L'altra meitat, jo diria, ara mateix ho posaria, no sé com dir-t'ho, un 52 a 48% o una cosa així. Diria que Osasuna domina lleugeríssimament la possessió, per dir-ho així, però l'afició del Madrid que també anima molt. I bé, doncs veurem també com es va llegint el tema de l'animació a través del que passi en el partit, però per ara els prolegòmens estan sent de molta animació. Jo crec que algun dia Xavi va dir que la final de Copa és el partit més bonic de l'any, i és veritat pel que passa en el terreny de joc, però també per com es desenvolupa tot el que va passant al llarg de tota la jornada.
Arribem a recordar ràpidament els 11, Damià, amb quin 11 surt Osasuna avui a jugar a la Cartuja?
Amb Sergio Herrera a la porteria. Abans deia amb salut, espero que tot ve a l'estudi de...
Tot en ordre, de moment, a aquesta hora encara tot en ordre.
Molt bé, sí, veurem a les 12 o a la 1, quan s'acabi això, que no ho sabem. Sergio Herrera a la porteria, veurem Moncayola, que abans el veiem en una situació en què no teníem clar, perquè és possible que l'acabi posant de lateral dret, davant de la baixa Nacho Vidal, i que situï a Rubén Peña més endavant, així que esperarem. En principi, pot ser que Moncayola jugui de lateral dret amb Aridane, David García i Juan Cruz, amb Lucas Torró, Aymar Oroz i Rubén Peña, com diem, per la dreta, Moi Gómez, Abde i Budimir. Aquest és l'11 de Club Atlético Osasuna per disputar la segona final de Copa del Rei de la seva història.
I amb quin 11 surt el Madrid?
Amb Thibaut Courtois, Carvajal, Militao, Alaba i Camavinga, Tchouaméni, Kroos, Fede Valverde, Rodrigo, Benzema i Vinícius. Per cert que Ceballos, que és a la convocatòria, fa uns minuts ha fet un tuit revelant que ahir es va lesionar, que es va fer una lesió muscular en l'entrenament, i que, doncs, que ja tornarà quan estigui recuperat, però que evidentment avui no està disponible per jugar, Ceballos. I compte, perquè això també en principi el pot fer baixa pel...
Clar, clar.
Pel City.
Per tant, no, potser podria perdre un element de banqueta, com a mínim Ancelotti, de cara a aquesta eliminatòria contra el City, si Ceballos no se recupera. Ara entenc que l'he vist amb el mòbil a una hora i poc de començar el partit, i és una imatge que m'ha estranyat. Dic, ostres, un jugador del Madrid que ha de jugar o té opció de jugar el partit amb el mòbil a la gespa, i ara entenem el per què, perquè està descartat per tant per aquesta final, i d'aquí segurament que pogués encara estar xerrant amb el mòbil a sobre de la gespa de la Cartuja. Arriba també el rei d'Espanya, ja hi som, sí, tots, després de Londres, directament cap a la final de la Copa del Rei. Dani Aguilar, hola, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Avui el tu diràs, comença.
Oh, exacte, el que hagi de ser serà, i això ens encanta, el vostre lema, ens encanta. Sí. Per tant...
El que hagi de ser serà.
Sí, sí. L'he adaptat, ja sé que és, que no... Ara no me'n recordo.
El millor de tot?
Així, és que no sabem què passarà. Veus que bé?
Hola, Dani Solsona, bona nit.
Hola, bona nit.
Tot bé, Dani?
Tot bé.
Has sopat?
Sí, he menjat poquet perquè tenia la panxa, m'ha semblat una mica de... Oh, he menjat arròs bullit.
Arròs bullit?
Sí.
Bon pou.
Amb un all, una mica d'oli, i un trosset de tomata. I una mica de patata.
Oh, i què més?
I l'arròs.
I l'arròs, d'acord. Òscar Nin, hola, bona nit.
Bona nit, amics. Aquí estem...
Has sopat arròs bullit?
No porto sense menjar des del dilluns, pels nervis. I ja estem tots, perquè acaba d'arribar el primero de los españoles.
Sí, sí, que sí. Podia tenir dubtes de si arribaria a temps, si els correcte enllaços des de Londres a... Avui que ha anat a la coronació del rei Charles.
Sí, sí.
No, però ser...
Ha pogut agafar l'Alcina Graells a temps i ja el tenim a Sevilla,
Sí. No amb la reina,
no,
sinó amb una de les seves filles, amb la infanta Eleonor, crec.
Sí, sí, que és la que està enamorada de Gavi.
Bueno, això ho diu vostè, hola, Albert Bermúdez, bona nit.
No ha començat el partit encara.
Aquí hem vingut a dir de tots. Com per exemple, que s'ha dinat pollastre al forn. I molt bé, molt bé, molt bona qualitat.
El pollastre.
Amb patates?
Home, sempre. Un pollastre al forn implica
patates. Però
les patates
al forn o fregides a part?
Les patates,
a part.
De la fregidora. Oli, volem oli.
Al forn se li enganxen, no posa el paper aquell.
Exacte.
Per Budez és dels que se sent insultat quan al restaurant li pregunten què vols, acompanyament, amanida,
patates o amanida, sí.
Se sent insultat.
Jo també. Qui demana amanida?
Posen gespa a 20 centímetres.
Quan cantava l'11 a l'Osasuna, Dani, anaves fent gestos de que no tens molt clar si això serà un doble lateral per la banda de Vinícius, si pot ser una defensa de 3 amb dos carrilers. Com ho veus, tu, Solsona?
Tot indica que pot ser un doble lateral, tenint en compte que hi ha Vinícius, doncs que Moncayola faci ajudes a Penya, no? Però també hi hauria la possibilitat, però de jugar amb tres centrals, amb Cruz de tercer central, Penya a la banda esquerra i Moncayola, que ja ha jugat de lateral moltes vegades, a banda dreta, però potser diria que el doble lateral té sentit perquè juga Vinícius.
Tu, Òscar, ets d'Osasuna. A veure, no?
Com t'ho diria?
Digue-m'ho.
De tota la vida. De tota la vida. Estic molt, molt, molt il·lusionat perquè ja sabeu que és el segon cop a la història del club que s'arriba a una final. I ja he parlat amb aquest matí amb gent d'Irunya que ara mateix estan al camp. Bueno, no sé, perquè s'han begut uns petxarans.
S'han arribat.
Està trigant a buscar l'entrada. I escolta, il·lusió. Com avió que deia Artur Mes, no? Amb il·lusió, pues avui amb tota la il·lusió del món.
I el Bermúdez, que no sé si és d'Osasuna o no, però vens amb una samarreta. Vaja, la samarreta...
Sí. Voleu parlar d'aquesta samarreta?
XS, o almenys és el que sembla.
Jo pensava que era body painting. En comptes de XS, és una mica body painting.
Li queda bé, li queda bé.
L'única que tinc d'Osasuna és una samarreta d'entrenament. I mira, se'n va donar d'un jugador i per tant,
sembla,
aquest jugador no tenia una 2XL com jo.
No.
No hi ha jugadors que tinguin una 2XL, saps? No sé si Peter Crouch tenia una 2XL.
En el moment que te l'ha abandonat quedava diferent?
En el moment que me l'ha abandonat em quedava petita però bé.
Val.
Ara em queda petita però molt malament.
Bueno, també hem fotut a l'estirón.
L'estirón cap als costats.
Clar.
L'estirón de les hamburgueses. És de estirón tardà en Bermúdez.
Mare de Déu.
Quina gentada. Ara ens ofereixen les imatges de televisió Molló a Pamplona.
Sí, sí, a la plaça del Castillo.
Uf, gran lloc, per
cert. Sí, senyor. Jo he estat ballant sardanes aquí.
Sí, sí, amb el Sant Fermines, grans records.
Vull dir, fent-ho veure, no? Vols dir?
Sí, al vell mig, una nit, sí, fent-ho.
Ballant sardanes, una nit.
Sí.
Sí, recorda només la sardana.
Gran plaça, gran plaça.
Diguéssim que has conegut la plaça del Castillo raptant-la, no? Una mica...
Endavant,
cada centímetre.
Sí.
Bon ciment.
Ara que deia l'Òscar de la il·lusió, Dami, tu que t'has passejat durant tot el dia per Sevilla, vaja, i les connexions que hem fet al llarg del Superesports, és un dels grans dies de la història i d'Osasuna, i per molta gent que avui és allà de Pamplona, també és un dels dies que recordaran tota la seva vida. Sí, després passarà el que passarà ara a partir de les 10, però el dia ja crec que ja ha valgut la pena per molta gent.
Clar, l'any 2005, la final contra el Betis al Calderón, probablement tenien aquesta sensació, van desembarcar 20.000 navarresos a Madrid, van perdre aquella final. Llegint aquests dies entrevistes amb Javier Aguirre, també amb alguns futbolistes que van jugar aquella final, per exemple, Cruchaga, que hi va passar pel Tobiràs amb el Dani, han explicat que aquell dia els va fallar la inexperiència, l'ansietat, que potser aquell dia fins i tot com a club no hi havia prou maduresa, que encara no estaven preparats per afrontar una final. El problema és que avui la juguen contra el Madrid. Avui ja és un desembarcament increïble, massiu, 25.000 navarresos aquí. Jo crec que hi ha la consciència que els separa la qualitat, el potencial. Fixa't, hi ha una dada increïble, que és que avui el Madrid pot guanyar el tercer títol de la temporada i Osasuna el primer de la seva història en 123 anys. Sí. És que són moltes coses, no? Veurem què és el que pesa més. Sí, tot el que envolta el transatlàntic, que és el Madrid, o la il·lusió d'Osasuna. Jo crec que hem de ser sincers i arribats a aquest punt de tota la literatura que hem pogut escriure aquesta setmana, que és que si el Madrid avui juga mig bé, guanya 3-0. O sigui, si juga mig bé, ha de guanyar 3-0. A partir d'aquí...
Sí, tens tot raó.
és futbol i entren mil factors. Jo, sincerament, després d'haver vist, per exemple, la tornada a les semifinals contra l'Atleti de Bilbao, l'Atleti de Bilbao de 9 partits en guanya 10. En guanya, de 10 partits en guanya 9, perdó, aquell dia. El que passa és que Osasuna justament va fer el que avui li ha de fer al Madrid, que és ser resistent, que és no pensar massa en fins a quin punt l'Atlètic de Bilbao li estava passant per damunt, i potser va millor que avui el Madrid s'enfronti a Osasuna que no pas a un Atlètic de Bilbao que potser hauria hagut de canviar coses. Osasuna va fer contra l'Atlètic de Bilbao el que avui farà contra el Madrid, que és aguantar, resistir. I Osasuna, jo crec que, tot i la seva inexperiència com a club i com a equip, ve preparat, i jo crec que, ahir ho deia David García, crec que no menteix, jo crec que Osasuna avui no li té por ni temor absolutament a res.
Però poden arribar a tremolar les cames o no, Solsona? És a dir, quan surti aquí Lucas Torró ara al terreny de joc, Aymar Oroz, surti Abde, surti Aridane, i vegin això que hi ha muntat aquí a la Cartuja, on li pot entrar una mica de cagalera o no?
No, la cagalera la deuen tenir ara, abans de començar.
Sí, jo crec que un cop comença, ja no... És a dir, si al minut 5 no t'han fotut dos gols, estàs dintre del partit.
Això és molt... Vull dir, l'optimisme... Que...
És l'optimisme que ja sabeu que...
Que gastes.
Em gasta i que bé, doncs...
Sí que pot ser que hi hagi algun jugador que... ho noti una mica, perquè no tots els jugadors tenen la mateixa personalitat i la mateixa tranquil·litat, ho veiem quan tiren penals. Quan tiren penals en veus alguns que són molt tranquils i altres que sembla que estiguin tranquils però no ho estan.
I que segurament avui jugar Aridane, havent pogut jugar Unai García, però Aridane és el jugador que li pot aguantar una mica més el cos a cosa Vinícius, és el jugador que vindrà a ajudar, diguéssim, quan Vinícius se'n vagi, ja sigui de Moncayola, com sigui de Rubén Penyes, que estava pensant en Nacho Vidal. Però clar, jo crec que entre dos està pensant en Nacho Vidal, el lateral d'Osasuna, que avui no hi és. Murillo m'ha mirat amb cara, ah, sí, estaves pensant en Nacho Vidal?
Bueno,
i en el Jordi ENP, no? I això, i clar, jo crec que entre... Osasuna vindrà a defensar entre tots, en bloc, de si no arriba aquest que arribi l'altre, i si no que arribi el següent, i si no que arribi el següent. I per l'encert del Madrid passarà a la final, i sobretot també perquè avui segurament Osasuna renuncia al lateral dret, ai, a l'extrem dret, per jugar amb l'extrem esquerre, que és Abde.
Mira quin mosaic, Nin?
Sí, tu. Bueno, ara estan posant el...
Espectacular el mosaic d'Osasuna, eh?
Sí,
a la dreta de la nostra posició, amb el lema amb del club, Osasuna, sí. I els colors, el color rojillo i el color també, sí. El color també blau.
El que passa
és que... I ara, a la zona del Real Madrid, perdona, hasta el final vamos Real, un lema original... i que se l'acaben d'inventar avui, però vaja, una pancarta absolutament gegantina amb aquest lema del Real Madrid.
És la que hem vist a Televisió Espanyola, la 1, la de todos, que només ens hem menjat la pancarta del Real Madrid d'Espanya. És molt important, molt important menjar.
Ha passat ràpid.
Sí, no fos cas, hi ha al·lèrgia a Televisió Espanyola, a tot el que sigui Osasuna.
Veurem avui l'himne espanyol, Dani, quina és la rebuda que té pels aficionats de la Cartuja.
Doncs sí, per part dels aficionats del Madrid crec que és força previsible, que tindrà bona acollida. I per part dels d'Osasuna, jo crec que, no sé si exactament igual que l'acollida que té quan...
Bueno, Navarra ja de tot, no?
Sí, ja de tot. Sí. Bueno, jo avui aposto, ara mateix he deixat 50 euros sobre el d'allò, que avui la Cartuja bate el rècord de decibelios quan soni l'himne. O sigui...
Us feu
una entrada, una idea, el sonar de nit i un concert d'Iron Maiden junts no arribaran al volum que sentirem avui a l'himne d'Espanya.
Parlant de volums i àudio, deixa'm avisar que tindrem activada l'opció de sincronitzar la imatge.
Hombre,
perquè avui també fan uns quants canals del partit, sí. Vamos, la U, Movistar Liga de Campeones, vull dir que... Sí, hi ha diversos canals que fan el partit, per tant, ajusteu la imatge amb el so de l'app de RAC1. Per iOS, per Android, amb mòbils, amb tauletes, actualitzeu-la si no la teniu actualitzada, s'activarà a les 10 l'opció, vull dir que intenteu activar-la ara,
sí.
Perquè no us sortirà l'opció, però a les 10 la podreu activar quan comenci el partit, que
puntualitat britànica,
quan ha d'estar
avui, no? Que
activada, entreu a la TRQ, cliqueu l'icona TV i ajusteu la imatge amb el so fins a 120 segons de retard, fins a 2 minuts, perquè així tots pugueu sincronitzar la imatge amb el nostre so.
Sí, a més fa pinta que la sèrie no haurà començat encara, vull dir que tindreu temps tranquils per sincronitzar-ho a la perfecció. Hem Courtois, també hi ha el conjugador del Madrid en aquest túnel de vestidors, encara no els dos a Suna, que no han sortit. Li preguntava a Solsona, Òscar, això de si hi ha cagalera o no, perquè vaja servidor, i crec que tampoc no ens hem vist en aquests escenaris.
Sí.
Tu penses a sortir aquí al camp, i jo crec que me'n vaig directe al vestidor una altra vegada. Jo... Ja us ho fareu
jo,
vosaltres.
Jo no surto al camp ni acompanyo de la Guàrdia Civil. Fixa't el que et dic. Tu que has viscut això, Dani, quan surts ara i veus això, què et passa pel teu cap? Com a jugador professional. No com a Dani Solsona avui, 2023. No.
Quina sort que tenen de jugar una final.
Clar, aquesta és una...
I quan sorties, no has estat mai nerviós abans de... Sí, nerviós? Ara sí, aquí dins, eh? Aquí estaves aquí, allò de...
Aquí ja tens ganes d'estar allà a la gespa i a veure què passa, que a vegades el peu no et funciona bé, i què fas... Sí, no, toques la pilota i dius, la vols tocar 2 metres i te'n va a 4, llavors ja comences, dius, ui, avui anem malament, eh?
És el que deia el Dami, i que a mi em va cridar molt l'atenció, que dia i Cruchaga, i ha posat molt èmfasi en això. És que estaven, no em va dir que estan cagats, diguem-ne, en la final del 2005, però que ell ho va notar molt, els nervis que tenia tota la plantilla, i com això els va influir molt a la manera de jugar. I deia també que els temps han canviat molt i que ara segurament el futbol i els jugadors tenen molt més recorregut, viuen moltes més experiències, però està clar que aquests escenaris estan molt més acostumats al Madrid que no pas a Osasuna.
Sí, el rival no era el Madrid, a més,
era el Betis.
Per això dic que...
Sí, però ell va dir que això és bo per Osasuna, en el sentit de que té molt menys a perdre. És a dir, si Osasuna avui s'enfrontés contra Betis, no diríem, hosti, Osasuna... En canvi, avui què diu? La gent diu, mira, Osasuna, que competeixi... Imagina't, això et genera molt més, molta menys pressió.
És Joaquín, l'encarregat de posar la copa...
Joaquín tocant la copa, eh?
Aquí perquè...
Sí, sí, perquè
no
la guanyarà. Vigent campió.
Clar. El vigent campió de Copa.
Sí, sí.
Dona el testimoni.
És cert.
Sí, sí, clar.
El penal de Miranda, sí, l'any passat vam viure aquí.
Bueno, escolta, estem en una final avui de dos dels quatre equips de l'estat espanyol que encara no són Sociedad Anónima Desportiva.
Desportiva.
I, perdó, ara comentari, també com a barcelonista, no sé si aquest serà l'últim any també que...
Perquè seran quatre.
Sí. La cosa calentita, eh?
Podria ser que ja en quedin tres només.
Correcte.
Properament.
Jo només he fet la pregunta, Jo només he preguntat, eh?
Sí, però pot ser, president?
No patiu.
No mai ha estat en estudi.
El club seguirà sent dels socis.
I per què fa la pregunta?
Encara que els socis es diguin accionistes.
Molt bé. Es va escapar la pregunta.
Què?
Es va escapar la pregunta en aquella enquesta dels socis.
Sí, vam preguntar, però... No és vinculant, no és com el referèndum de l'octubre.
Sí, exacte.
Aquell sí, ja s'ha vist claríssimament. Va, Dami, que ara sí que surten els jugadors. Ningú toca la copa, eh?
No. Han sortit els jugadors, ja se sap. Puig, que la copa es mira, però no es toca. Els futbolistes que ja formen en filera horitzontal, els futbolistes del Madrid i també l'Osasuna, enmig tot l'equip arbitral, i estan a punt de sonar les notes de l'himne espanyol, com és habitual i preceptiu, abans que es disputi cada final de la Copa del Rei. Aviam què passa. Veiem quina és l'acollida.
L'escoltarem o no?
No hi ha Marta Sánchez, no, per cantar?
Comença a haver-hi xiulets. Comença a haver-hi xiulets.
Entra el rei i ha sortit.
I qui... Leonor, no.
És
Leonor?
La sí, eh? Infanta Leonor, sí. Sí.
Tothom la identifica. El meu coneixement de la família reial és discret.
Crec que sí. O és un altre. O és una o és l'altra.
Peñafiel, no? Era l'home que ens sabia molt de...
Peñafiel, sí, Jaime Peñafiel.
Sí, home, sí.
Sofia, Infanta Sofia.
Infanta Sofia?
No, és que
l'Ibor... Així no és la...
No
és la que seria...
Menys mal que
reina d'Espanya.
Menys mal que no hem d'anar a testificar, eh?
Arlinda, a veure...
Ojo. Arrenca.
Ui, estàs a la banda del Madrid, eh?
Extended.
Sí, home. No és, no és el DJ Mix.
Guanyen els Vítores, no? Els xulets.
Han posat el remix.
També, que depèn del Dani o del no. El tinguem situat. Va dir, Dani, tu que ho vius en directe.
Va corrent d'una banda a l'altra.
Hi ha una mica de divisió d'opiniones o què hi ha aquí, Dani?
Sí, m'hi has fixat molt. Evidentment, clar, tens la meitat del, de l'estadi, que són del Madrid, aquests. Aplaudeixen o respecten i respecten, ja m'entens, vull dir que estan impassibles i que canten l'himne, no? I fan el lololó, etc. I els d'Osasuna, jo crec que hi ha bastanta acceptació i alguns